Amb molt bona idea la Joana diu, escolta, Valentí, que aprofitant que hi ha tots els mitjans de comunicació a la roda de premsa de la Traviata i amb l'objectiu de l'equitat entre mitjans de comunicació, potser que facis algunes paraules d'aquesta bonica història que semblava aquesta bonica història o aquesta història que ens ha passat durant els concerts que es van fer el 26, l'1 i el 6 de gener d'enguany, amb una promotora externa, com tots vosaltres sabeu. El primer punt, per mi, és d'agraïment a tots vosaltres, a tots els mitjans, que veu demostrar una estima per la institució i una implicació en què hi ha coses que en el Liceu de 180 anys, en el Liceu de tots, doncs, escolta, no ens agrada que passi. Això implica que clarament és una institució arrelada al país i tot el que succeeix en positiu i a vegades també en negatiu ens interpel·la. I aquest reconeixement a la institució l'hem de veure també com oportunitats doncs, per fer les coses millor. I per tant, sí, som una institució que està al capdavant doncs, de la vessant artística i aquest poder també connota que estigui vigilant doncs, s'estigui vigilant tot allò que es fa, sigui o no programació estable. Fixeu-vos que sempre parlem de que l'art transforma si impacta, i només impacta si té una excel·lència artística. L'exemple d'això és el que veurem avui amb la presentació de la Traviata. En parlem molt també de com estem millorant el servei educatiu, de com volem impactar les persones a través de propostes de qualitat, i és cert que a vegades se'ns despisten doncs, aquelles propostes que no formen part de la programació estable i que, tot i que tradicionalment s'haguessin fet aquí, doncs no estaven a l'alçada com molt de vosaltres veu poder explicar, relatar i conversar en tertúlies de ràdio, en televisions, en mitjans de comunicació escrits. I això ens ha fet reflexionar, ostres, doncs és veritat, hi ha coses que no haurien de poder passar. Quan vaig parlar per TV3 vaig dir que ens havien de preocupar dues coses. Una, l'usuari que havia vingut al teatre il·lusionat per venir al Liceu i que va marxar amb una expectativa, diguéssim, amb una mala sensació, i per tant l'expectativa va estar molt per sota del que esperava, i què fèiem amb aquesta persona que entrava amb il·lusió al Liceu el dia de Nadal i que doncs, no va marxar satisfet. Bé, amb aquestes persones, que concretament en aquests concerts es van vendre 8.562 entrades, això va ser comprat per 3.087 clients, vol dir que cada persona va comprar 2,7 entrades, i la institució i la promotora externa va rebre 151 reclamacions. Per tant, va haver-hi queixes formals del 4,8% dels espectadors d'aquests concerts. Nosaltres, per voluntat pròpia, els hem fet un escrit dient, un, per tema de reclamacions de diners, hauràs d'anar a Promo d'Arte, al final ells eren qui ingressaven els diners i, per tant, des d'un punt de vista transaccional i fiscal i jurídic, doncs és amb qui han de fer la reclamació. Aquí, els serveis jurídics de la institució està al servei de tots aquests clients, és a dir, està forçant que aquesta promotora faci seguiment i torni els diners a aquestes 151 clients que han reclamat, i aquí estem al darrere ajudant si així ho requereixen, però el que els hem dit és, ostres, ens sap greu que la teva experiència al Liceu no hagi estat la desitjada. Per aquest motiu, i amb aquestes 151 reclamacions, els hem proposat que acceptin la invitació de venir a l'assaig general de Rèquiem, que dirigirà l'Antonini i que farà el Castellucci, perquè vegin què significa la programació estable del teatre. I, per tant, volem que almenys l'impacte en la institució torni a ser el més positiu possible. Això ho fem de manera excepcional perquè és que, a més, entenem que moltes d'aquestes persones venien en família en èpoques com el Nadal i, per tant, doncs, el disgust podia ser una miqueta més gran. I aquesta és la mesura que el teatre emprèn per intentar reconnectar amb aquestes persones que no van estar felices amb el dia del concert. Aquest era un tema. El segon tema és evident que, bueno, i dins de la part usuari, estem revisant els protocols web perquè es separi molt bé el que és programació externa i pròpia, i dins de l'externa creiem que tot allò que soni que pot ser funció de fundacional del Liceu, doncs probablement, i això ho hem parlat amb el Víctor, no es pot externalitzar, sinó que nosaltres hem d'entomar, per bé i per mal, la qualitat artística del que fa el Liceu, que són concerts, que és òpera, que és lírica, i això d'alguna manera no es pot externalitzar. És evident que no té res a veure Viva Suècia o Pastora Soler amb un concert de valsos i polques que sí que en l'imaginari col·lectiu ho podria muntar al Liceu. Perquè no hi hagi confusió, aquesta part de programació estable o aquest tipus de concert doncs, els entomarà al Liceu. I això significa que el proper Nadal, i no concretaré el dia, però entre el 28 de desembre i el 2 de gener, el Gran Teatre del Liceu, amb la seva orquestra i probablement el cor, doncs faran el concert de Cap d'Any i, per tant, serà un concert de Cap d'Any propi de la institució i que veurà, evidentment, de la tradició europea, de l'ànima barcelonina i de l'esperit liceista. Seran aquests components els que, d'alguna manera, entomarem amb aquest concert que es preveu serà de continuïtat. Per tant, totes les crisis tenen oportunitats i les oportunitats són que el Liceu, que durant molt temps, per fet que doncs, està assajant, o s'està assajant segurament l'òpera del mes de gener, no s'ha pogut desenvolupar una activitat al Nadal pròpia d'institucions culturals, doncs ara la comencem a encaminar. Lògicament, doncs, també hi haurà propostes educatives, però això ho anirem avançant. El que sí que és cert és que el compromís del Liceu sempre està doncs, amb la cultura, que la cultura sigui d'una alta exigència artística, perquè, com he dit abans, això és el que aconsegueix impactar i al final és el que aconsegueix transformar les persones. I aquest és l'esperit amb què doncs, treballem i que, novament, us agraïm la reflexió que heu fet en els vostres mitjans de comunicació perquè els entomem com a fets superpositius per seguir treballant i ser molt millors en el 179è any quasi de la institució. Moltes gràcies, ja us deixo amb l'important, que és la Traviata. O si teniu alguna pregunteta, no, eh? Ja... Això no és cert. Això no és cert perquè totes les entrades crec que confonen un correu de resposta, perquè el correu de resposta el fa el Liceu, que és el servei que ha contractat aquesta promotora per fer-li el servei de venda d'entrades. Però el que dona validesa al NIF de la promotora és l'entrada. A l'entrada hi ha el NIF i aquest NIF és el de la promotora. Si ha rebut un correu de resposta, aquest correu de resposta sí que automàtic el fa a Liceu i allà a Liceu sí que pot aparèixer el NIF, però el contracte és l'entrada i l'entrada posa el NIF del promotor. No ho sabem. No ho sabem. La idea és, si és un concert extraordinari, anirà via Víctor i Víctor ja decidirà si s'encabeix dins de la programació estable del teatre. Doncs no, el proper Idomeneo, no? és una orquestra convidada, amb una formació convidada, i és proposta de la direcció artística. O és producció pròpia. Més enllà d'aquests paràmetres, ara mateix el teatre no té previst embolicar a l'usuari. És que no som el Carnegie Hall, som MET. Vull dir que, fixa't, si comparéssim no, MET al Liceu, a Carnegie Hall Palau, no? Nosaltres, en molt poques excepcions, som contenidor. Majoritàriament, el nostre ADN és que som una institució productora. El nostre ADN és de produir i per això tenim tota l'organització que tenim per produir els espectacles. Per tant, l'altre ADN de contenidor no tenim bé en resolt. De fet, hi ha altres institucions aquí que juguen aquest paper i està bé que el juguin. Molt bé, perdoneu, Moltes gràcies. Ara.
Molt bé, gràcies, Valentí. Doncs benvinguts en aquesta presentació en roda de premsa, diguem, d'aquest nou títol, La Traviata. Ja vam gaudir d'aquesta l'oportunitat de veure aquesta producció amb aquest títol amb un altre repartiment en el moment de la pandèmia. El primer títol que es va descobrir després d'aquell moment tan difícil va ser en aquesta producció de Traviata. Tots recordeu que era un seient sí, tres no, i per tant només un 30% va poder gaudir del títol i tothom ens demanava, heu de tornar a fer perquè jo no va veure tothom, la gent fins i tot que tenia entrada, a vegades fins i tot no la va fer servir un per donar suport al teatre, però després amb la por, amb la recança, diguem, de poder accedir perquè no se sentia segurs, etcètera, etcètera. Per tant, benvinguda sigui aquesta nova Traviata, diguem, de recuperació d'aquest muntatge tan fascinant i tan bonic del David McVicar. Després de Rigoletto i de Trovatore, aquest és el títol que clou, que tanca la trilogia popular de Verdi. Recordem que en origen ara veiem com un dels títols més indiscutibles de la història, diguem, de la música, de l'òpera, però recordem que va ser un dels grandíssims escàndols de la història de l'òpera per aquesta idea de Verdi, de buscar aquest drama, d'aquesta realitat, no? D'aquesta crítica que ell vivia com a pròpia, d'aquesta hipocresia moral, no? Que ell, amb la seva dona, la Streponi, vivint al poble, tenien el rebuig social perquè no estaven casats, ell era un artista, una cantant, i per tant es veia com vivien en pecat. Per tant, tant l'Església com el conjunt civil, diguem, va rebutjar. Fruit d'aquesta necessitat d'expressar aquesta doble moralitat de la societat, veu La dama de les camèlies d'Alexandre Dumas III i, per tant, es posa a escriure Traviata, no? Jo crec que la història continua tenint aquests accents més enllà dels himnes, de la lírica, però té tots els accents d'aquesta contemporaneïtat que tant busquem, no? En aquest crit que la Violeta dispara en determinat moment, aquest amma mi Alfredo, com un crit desesperat amb aquesta enorme càrrega expressiva. No crec que calgui presentar la taula, més enllà de dir que Nadine Sierra té 4 presentacions a la temporada i fa una recreació de Violeta inigualable. L'Artur, que també va estar amb nosaltres acompanyant-nos a Forta del Destino, passa per ser un dels barítons més estimats en aquesta casa i farà un germón de moltíssima qualitat. El maestre Giacomo Sagripanti, que ja ens va acompanyar a la Cenerentola amb gran èxit també. I finalment el Leo Castaldi, que s'ocupa de fer la remuntada, diguem, d'aquesta producció. Sense més, comencem una mica el Leo i el mestre, que ens introdueixi una mica la seva part. Gràcies.
Buenos días a todos. Antes de todo, quiero agradecer otra vez a Víctor y al teatro de tenerme aquí una vez más y de darme la oportunidad de trabajar sobre esta producción realmente maravillosa de Traviata, que he tenido la suerte de acompañar en los últimos 11 años, en el sentido de que la primera vez que empecé a trabajar sobre este espectáculo fue en 2014 y a lo largo de los años he vuelto a trabajar en ello muchas veces, por lo tanto lo considero un espectáculo al que me siento personalmente ligado, afectivamente y profesionalmente. La producción tiene algún año más, o sea que yo creo que se creó en 2010 o 2011. Fue creada por David McVicar, como ha recordado Víctor, y como director de escena, Andrew George como coreógrafo, Tania McTallin come diseñadora tanto del vestuario como del espacio escénico y Jennifer Tipton en las luces. Un equipo absolutamente fabuloso que ha dado un resultado que, bueno, que vosotros podréis, algunos conocerán y que vosotros podréis juzgar por vosotros mismos. Es una producción que se presenta bastante sola, diciendo que el equipo artístico ha intentado de alguna manera ser lo más posible fieles a las intenciones de los autores y yo diría también un poco a lo que se ha conformado como el mito de Traviata y de la Dama de las Camelias. Yo creo que, no sé si es correcto definirlo así, pero me gusta pensar como en la historia de Violeta como uno de los grandes mitos modernos de nuestra cultura. Y me gusta subrayar una pequeña curiosidad. Pasado mañana, que es el día de nuestro primer encuentro con el público, de nuestro pregeneral, será el 15 de enero y es el mismo día en que nació Madame Duplessis, o sea, la fuente de la dama, digamos, ¿no? La persona real que está detrás de la Dama de las Camelias, que está detrás del libreto de Traviata. Han pasado desde su nacimiento 201 años y lo subrayo por el hecho de que en el decorado del espectáculo está esta fecha. Esta fecha está marcada en el, como los que conocen la producción sabrán, el espectáculo se juega por encima de la piedra tumbal de Violeta / Madame Duplessis. Y en esta piedra tumbal están evidentemente las fechas de nacimiento y de muerte y se lee claramente la fecha del 15 de enero, ¿Y por qué digo todo esto? Lo digo porque, para reconectarme a lo que os estaba diciendo, o sea, yo creo que en el momento en que el equipo artístico empezó a planear, a pensar en esta producción, por supuesto intentaron interpretar las intenciones de los autores, de Verdi y de su libretista, pero seguramente extendieron, ¿no?, su mirada a todo lo que es alrededor también, por eso lo que yo llamo el mito de Traviata, el mito de Violeta. Así, en la producción se encuentra material narrativo, el 95% del material narrativo viene del libreto mismo, pero digamos sí que hay algunos detalles que vienen incluso de la novela o de la misma vida de la protagonista que está detrás de todo esto. Nada, es una curiosidad que yo creo que enseña, digamos, el nivel de profundidad de los autores de esta producción a la hora de encararse al trabajo. Creo que es una producción extremadamente placentera de hacer. Es una producción que tiene que ser un placer tanto para nosotros que nos encargamos de reponerla, pero sobre todo para los cantantes que la ponen en escena, porque, digamos, los personajes, se intenta de retratar a los personajes de la forma más profunda y rotunda posible. Y esto es un, creo, que proporciona un grande placer, una posibilidad realmente de trabajar realmente muy en el detalle sobre los personajes y sobre la historia que se cuenta. Y creo que para todos es un grande placer de hacer. ¿Qué más? Los que han visto la producción saben que, digamos, la única grande licencia que ha tomado el equipo artístico a la hora de poner en escena este espectáculo es haber movido la acción a los años 80 del siglo XIX, pero no creo que eso traicione de ninguna manera el espíritu de Traviata, en el sentido que, por un lado, esto nos proporciona unas siluetas en la ropa femenina más sensual, que seguramente ayuda y corresponde a lo que en nuestro imaginario es el mundo de Traviata, así como corresponde a lo que en nuestro imaginario es el mundo de Traviata el hecho de instalar la acción en la época dorada de Le Demi-Monde parigino. Digamos que en este sentido la historia de Duplessis es una historia auroral, ¿no?, en el respecto a lo que ha sido el desarrollo del Demi-Monde parigino, pero evidentemente nosotros entendemos la historia de Violeta al interior de ese mundo, por lo tanto digamos que contar esa historia en el marco del momento de apogeo de ese mundo no es algo que no nos sorprende, sino que más bien, digamos, nos corresponde, ecco, a las expectativas que nosotros nos hacemos sobre la historia. Nada, no creo que tenga que añadir nada más que esto dejo la palabra al maestro Sagripanti que nos dirá más.
Sí, buenos días. Bueno, para mí es, me hace mucha ilusión estar aquí porque es mi primero, creo, Verdi en el liceo. Empecé con un Rossini, después fue, creo, Puccini, Tosca, Rossini, Lucia, Donizetti y ahora el primero Verdi. Es un título, creo el título que he dirigido más en mi carrera, como es un, las óperas, el título seguramente más representado en el mundo. Y, me hace mucha ilusión, la, estamos trabajando muy bien, tenemos dos repartos extraordinarios, increíbles, los ensayos siguen bien. La producción es una producción que, bueno, he hecho mil diferentes producciones, una producción muy elegante, que es interesante, se trabaja muy bien, como ha dicho Leo, y bueno, tengo ganas de estrenar, eso es.
Oh, good morning. Is it okay I speak in English?
Yes.
Okay, sorry. no, it's a pleasure to be here, of course, like the other two gentlemen have said. I love singing in this house. I have been very much looking forward to this La Traviata now since I was asked to do it so nicely. But not just because, of course, La Traviata is one of my favorite operas, and I have a very special attachment to this particular character, but also because I'm very lucky to work with these three gentlemen, two of which I've worked with extensively. Giacomo Sagripanti and I, we did La Traviata not that long ago. It was now a year ago. And we had the pleasure of making many performances at Opéra Bastille, a very modern production by Simon Stone, one that I wasn't quite sure about. It's more a Kim Kardashian Instagram La Traviata. but I have to say it was quite something. It was quite, well, insightful because being a millennial and having grown up with social media and being quite active on Instagram, I can understand its significance and its meaning to, you know, let's say the younger generations of today. Now we come into a very different era and a very different scene of La Traviata, which Leo has so beautifully and so delicately given to us with a lot of detail, a lot of nuance, which is very important for, I think, playing this particular opera in the best way possible. Because, you know, there's only so much depth an Instagram Traviata can give to an audience. Whereas this is a, I mean, it's a real human-based Traviata. It really targets the humanity and taking away the superficiality that we are so used to in our world today. And of course, with Artur Rushinsky, we've done many, many things together, but I think the biggest opera we've done together is Lucia. So we've had quite a brother-sister relationship for a long time, and now we're playing a very different dynamic between each other, but one that I'm so happy for because Artur and I, we have such a chemistry, I have to say, and such a depth in our relationship as friends, as colleagues, because we very much trust each other. I hope I'm saying the truth.
You're,
I think I am. So
I can only confirm.
Yeah. And I also have this with Maestro because, I mean, we've also done many things together. In a way, I feel like I've grown up with these two men as my colleagues because I met both of them probably even over 10 years ago. And there's something about that. There's something about, you know, being able to play characters like these that do have so much vulnerability. And being a woman, I'm very vulnerable in this way of playing Violetta because I can identify and relate to a lot of the things she's going through, especially with relationships and the question of love in one's life and is it possible or is it not possible. So with that vulnerability comes needing a lot of trust from the people around you, working with you and inspiring you. And I'm very happy to say that I feel like I have that in three of these guys. And of course, Javier Camarena as well, whom unfortunately is not with us, but he's also very dear to me. And so it's nice. I feel like I'm in a beautiful place with beautiful people, lots of talent, and a lot of care for opera, which is the most important thing, I think, to me, at least. And so, yes, I'm very much looking forward, very much. I think it will be fabulous.
Thank you.
You're welcome.
Good morning, ladies and gentlemen. Now it's my turn. It's great to be here again, and I'm very happy that I can start 2025 in this wonderful opera house. Just almost after La Forza, which was my second Verdi role here in this opera house. This is my third role of Verdi. And I can just say something similar to what Nadine said, that it's a great pleasure to share stage with such a wonderful artist as Maestro Sacripanti, with whom I work just actually 8 months ago together with Nadine also in Covent Garden. We were singing Lucia di Lammermoor with Nadine. And yeah, the time is going fast, right? And it's great to make music together. Also, I'm very grateful to Victor, who is inviting me regularly here to this opera house, where I feel like at home, really surrounded by wonderful artists in the orchestra, choir, and people who are working the theater on the backstage. It's wonderful to be here. I think it is one of the most important opera houses at the moment in the world, and also for myself. So, and it's a great pleasure also to sing this role, be surrounded by friends, because with Javier I also worked before. And it was also Lucia de Lammermoor, I think 2 or 3 years ago in Madrid. I think we sang it together with, but then no, we were working together in Metropolitan, yeah. And we were singing again Lucia de Lammermoor.
With Javier.
With Javier, that's true, that's right. So, yeah, be surrounded by friends and also with somebody as Nadine, who is close to me as a friend and a great colleague, and we know each other from years. And like Nadine said, this special chemistry which we have on the stage is very important because we can focus not only for on the singing and showing the beauty of this piece, but also we are able to show real emotions, which I think are very important for the audience. The audience, you cannot lie, you cannot pretend, we are acting, but we need to be real. And this chemistry which we have, Nadine, is really special for me on this stage. So I'm very happy that we are working together again. And this role is giving me really happiness because I am a father and I can understand what kind of emotions are in Giorgio Gemond. I think Giorgio Gemond is a symbol of conflict about love and social expectations. And what was Verdi trying to show is not only the drama of the individuals, but also the meaning of self-happiness and like I said before, social expectations. So at the beginning, we are thinking about Giorgio that he's antagonist, but then through and during the opera, we can see that he has real feelings for Violetta, and also he really is aware what has happened between her and his son, but he cannot allow it to exist, this relationship, that's obvious. So In this role, I am able, as a singer, show all the colors of the emotions, from the anger to really deep love and understanding for tragedy of Violette. Actually, I'm the reason why she's really unhappy. Unfortunately, I'm sorry for that, my dear, but it's not my fault. So, on the end, I'm sure that you will enjoy this show because it's also great work of Leo Castaldi, who made this revival in this beautiful production. I really enjoy to be a part of the production where the relations between the characters are very, very obvious and very beautifully shown. So enjoy the show, and as we are, and I want to invite you all, ladies and gentlemen, for not only for our cast, but also for other casts, which are also wonderful, and you will enjoy the music. Thank you.
M'he oblidat d'excusar el Javier perquè té una... Aquest matí ens ha trucat fa dies que arrossega una crisi d'estossec i ens ha dit que creia no podem venir per mirar de recuperar-se i poder estar en plena forma a partir de demà. Que demà ja tenim el general del seu cast, etc etc. Vull dir que era potser millor el sacrifici, diguem, d'avui que no després renunciar una mica més tard amb ell. Si us sembla, tenim preguntes?
Per a Nadine, te hemos visto en este rol de Valerie con fastuosos vestidos. Do you prefer in English?
Yes, please.
Okay. We saw you in this role with very glamorous dresses. Do you think it's easier to criticize the hypocrisy of the society from this other side of the society, from the low part?
What do you mean?
Estos bajos fondos de la sociedad. Criticar la hipocresía de la sociedad desde los bajos fondos de este París de finales del 19.
Do you mean for nowadays or
maybe yes.
I've played different versions. This is only my fourth Violetta that I'm lucky enough to do. And each one has been quite different and set in different productions. Two of which have been more in our society of today, and the other two, which this is inclusive of that, is a society that we'll never know about, you know, in relation to ours. One that tapped more into social status and social graces, also targeting more of our humanity and the simplicity of life. Although things were very complicated, like Violetta being a courtesan and not being able to have a normal relationship or an honorable relationship with Alfredo because she's not an honorable woman. Hence, Giorgio Germont's question, would you please sacrifice your love so that things can be honorable in our family? Of course, this is very different now. What I find that we have now, which the other two productions I did that are really targeting our society today, where I think we find the dishonor is not honoring our real selves by showing a more curated self online, in the public eye, filtering photos, videos. And this past production I did, by Simon Stone, which very much highlights this. You see Violetta not only losing herself because of this love that she had to lose, but she loses her identity. Who is she? She only knows herself in a way through the perception from others, what she's posted online, her Kim Kardashian influencer way of life, and finally realizing at the very end when she's dying, it's not just her losing Alfredo, but it's her losing the opportunity to have lived as her real self. And I think that's the dishonor and the tragedy of the generations of today, that younger people are not quite sure who they are because they're always focused on other people
and who they would like to be because of that. I have a younger sister. She's just turned 30, and I have more younger friends. My partner, in fact, is a Generation Z kind of person. He's a bit younger than me, and we have these discussions daily of how it's changing our society and it's changing our perception of reality. So I have to say, many times it's so nice to go back into productions like this one that David McVicar has given us, where I'm reminded as a 36-year-old woman, still a millennial, how simple life was. Complicated socially, yes, but the simplicity of that life and what it felt like, what it tasted like.
And without social media.
Yeah, and without social media. And yeah. And I'm also a woman like Violetta who has no kids. I still don't have children. And I think to myself, sometimes when I'm playing Violetta, I think about that. And the impact that that's having on my life and possibly the impact it had on her life, you know. There's so many correlations with this opera to today's world. I know some people have this weird perception that opera has no relevance to today, but it really does. It actually very much does. You just have to find it. You have to be honest with yourself about what you're facing today. And now, you know, we have this AI coming into our lives. And it's interesting how our world is changing. Yet the things that are timeless and the things that bring us back to our humanity, they live on. And we have to keep doing that. We have to keep shining those things to the public, not for money, not for attention, but just simply to bring people back to their humanity, I think.
Siguiendo con esta pregunta, me gustaría que Leo nos pudiera alumbrar un poquito ese 5% que habéis añadido a lo que está en el libreto, profundizando en el personaje o en el momento en el que lo recreáis. ¿Nos puedes dar un...?
Son pequeños detalles que ayudan a crear, digamos, la profundidad del mundo alrededor de esos personajes y de las relaciones que, entre ellos, que siguen siendo, digamos, el focus un poco de toda la historia. Pero, por ejemplo, en parte, digamos, la influencia de lo que es, de lo que ha sido la vida, por ejemplo, la influencia de lo que ha sido la vida de la real Madame Duplessis, ha pasado a través sus lugares. Yo sé, porque me lo ha contado, lo he leído en entrevistas y me lo ha contado David, que cuando estuvieron haciendo recerca para esta producción, fueron a ver, en Francia está la casa de campaña de ella, la casa de París, el apartamento de París, etcétera, etcétera. Y de esas contañas, con él y el coreógrafo y la designer. Y de esas excursiones, de esas visitas, se llevaron un sentido de grandísima cercanía. Ellos, David entiende el personaje de Violetta a través de lo que ha visto en la vida de Madame Duplessis, porque luego estos lugares, no sé si alguien de vosotros ha estado, también son museos sobre, ¿no?, la vida de esta persona. Y lo que él ha encontrado en la vida de esta persona es, por un lado, sí, este sentido de grandísima cercanía, de grandísima humanidad, de grandísima empatía, ¿sí?, que se transmite en ella como persona, entonces informa por alguna manera el personaje que tú vas a crear, pero también a nivel de lugares. Él, me acuerdo que me decía, los lugares de ella son muy pequeños, son muy íntimos, íntimos. Entonces, el espacio que se ha creado para esta producción, pur siendo como es un espacio de ópera donde hay dos cuadros de coro enteros, donde por lo tanto necesitas tener un espacio grande que pueda contener estas escenas, pero hay el tentativo, el deseo de parte del equipo artístico de mantener, de crear la máxima intimidad posible. Así veréis que el espectáculo está abrazada, todo el espacio escénico, la escena está, por así decir, abrazada por por unas cortinas que por un lado, digamos, nos rimandan, como se dice, nos reenvían, digamos, al mundo del vestido femenino y de que hace mucho Traviata, pero aparte de eso, que es un poco superficial como cosa, más que nada nos concentran, nos reducen el espacio sin reducirlo, ¿no? Porque reducen la imagen, en realidad luego el espacio que tú puedes pisar es el mismo, pero la imagen de alguna manera se siente contenida, se siente, y esto es una manera de transmitir esta intimidad que ellos habían percibido en la visita de los lugares de ella. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es el hecho de que el espectáculo tiene una forma de flashback. Y esto, evidentemente, no está en el libreto de la Traviata, pero sí está en la novela. Entonces, también desde un punto de vista narrativo hay la replicación de una forma que no estaba en el libreto, pero sí está en la novela. Y también, como tercera cosa que te puedo indicar, hay también a nivel contenutístico escenas que no están en el libreto. Así, no están en el libreto de la ópera, pero sí están en la novela o en la obra teatral. Así, por ejemplo, el espectáculo empieza con una imagen del piso de Violeta preparado por la subasta, que también, otra vez, es algo que no se relata en la ópera, pero sí se relata la historia de la subasta de los muebles de Violeta a su muerte. No se relata en la obra, pero sí se relata en la novela, ¿no? Entonces, por eso digo que la operación ha sido intentar dar una profundidad, para mí, esta es mi opinión, pero intentar crear una profundidad, intentar crear un mundo lo más posible rico, agrapándose, aferrando cosas de todo lo que es el mundo hipertextual alrededor del libreto y del texto musical también, quiero decir, de la partitura de Traviata.
I have a question for Nadine about technical vocal moment for you. Everybody says that Traviata is like, you know, this different situations for a lyric soprano, which is more, you know,
light. The three voices.
Yeah, the three voices, the light, the pure and the drama. Where do you find yourself better now?
Ooh, I'm going to say something a little bit arrogant. I don't agree with the three voices idea because I think if you take on a role like this, like Violetta, I don't think the idea is that you have to have three different textures of voices, right? They all have to flow together. I don't think it's healthy vocally to think of taking a role in sections in that way. Like, I have to sound heavier in act two. I have to sound more, even more dramatic in act three. And then in act one, I have to really lighten up the voice. I find that to be a bit of a manufacture of a technique. I think you either have it or you don't. That's my opinion. And I think the ones that maybe force certain things, it's the wrong idea vocally. If I were a voice teacher, I would say no. I would recommend a no to that. I don't think it's also that you have to necessarily see it as three different parts vocally. It's three different parts humanly. She changes throughout the opera. Her idea of things changes. Her world changes in her brain, just from living, just from taking a chance. And then the realization of, well, my life is now very short-lived. What can I do with the rest of my life, you know? I think that's that should be the only motivation for vocal coloring that changes. I have to admit, when I sing Violetta, I don't think of her. I'm lucky enough to not think of her technically. When I'm on stage, I don't think about the voice. I think about the character. I think about the music. I think about my life, what I've lived already, all the bad relationships I've had, the heartbreaks I've had, the fact that I'm not married, the fact that I don't have kids, the fact that I'm a growing older woman every single day, and maybe I need to get Botox and Morpheus to look young. No, I think about these things, you know, they're real things. I don't think about the voice. I just let it go. But I'm lucky because I started taking voice lessons when I was 6 years old. It's 30 years that I'm taking lessons. And I guess my teachers taught me how to do that, you know, to just sing and let it out and not worry. Maybe it's why I've also not had issues with a role like Violetta vocally. And I can go back to Lucia's or Amina's in Sonnambula. I think that's really the ultimate goal of an opera singer. It's to become really superhuman vocally so that you can do those things. But at least that was what was taught to me when I was very young.
Maybe I have another question about that, because you were saying, how do you approach all these roles so different? And here in El Liceo, you're going to be in Sonnambula. And my question was, how you go from Traviata to Sonnambula? Exactly. And then you're going to be in West's story. So
yeah, it's all relying on training, on the vocal athleticism that I've been taught since I was so young. That is the key to great performances. Not just great performances. Artur and I have had this discussion. It's performances that, for a vocalist, feel effortless. They feel easy. They feel comfortable. Once that vocal ease is present in a singer, you can do anything you set your mind to. I really firmly believe that. It's just about getting there and keeping up that standard and keeping up that level. It takes a lot of work, and it takes takes years, and it also takes the humility and the being humble enough to say, that's not sounding right. I need to go back to my teacher, although I'm over 35 years old. There's always still so much to learn. It never stops. I don't know. I also think, and I'm very guilty of this, that I keep myself very busy throughout the season, sometimes too busy. No, really, because then I don't get that chance to go back to my teacher and say, you know, this is feeling not... So I've made some changes in my scheduling and in my life so that my teacher and I are very, very much in tune with each other, so that I can do a Violetta and then Amina and then Maria in West Side Story. and try to show it to the audience as easily as possible. That's the magic, I think, with opera singers. So
maybe one question for Mr. Ruczynski about what she was saying. Do you still have this necessity to go back to your teacher and make this rethink about your voice?
I agree with Nadine completely, except that I'm much older, because I'm close to 50, and actually I'm a teacher from years. So I every time when I'm free and young singers are coming to me, I'm trying to teach them and give them everything what I know about the technique. But I agree with Nadine that you need to be very confident about yourself, and you need to work. The person who will say that I know everything about the singing and the technique, it's the beginning of the end for the singer. Mm-hmm. You need to be aware how to use the voice, and then you are be able to take new roles and and combine those different repertoire in one, even in during these 2 months, you can sing like Nadine said, Traviata and Rosambula or other things. But if you are sure about your technique, it's just a matter of your mentality. Are you ready to do it or not? Sometimes you need to grow up to kind of repertoire, like I did in my case when I was at the beginning very lyric baritone, and with the time I became more dramatic. And now mostly I'm singing Verdi around the world. So this is the process. But every time when I have any issue and I feel that something doesn't work, of course I'm going back to the basic things which I know about the technique, which I've been learned by the masters which I had in my life. And this is very important to keep control. Then you have no problems, be honest, to sing from Mozart to Wagner if you're aware how to do it. Everything is about the bel canto. Everything is about not only technique, but the beauty which we are all individuals, and we need to show through the technique also our individual skills and the things which we have special in our voices. We never should imitate anybody. We always should show ourselves through the music, through the emotions, and I think this is the most important. Also, it's great when you, like I said, to be surrounded with the great musicians, when you have maestro who is giving you also small advices, and because we all interpret the music in our way. So maestros, my good friend Giacomo is responsible to show his interpretation, and we are just instruments in his hands. And it's wonderful when we have this kind of connections and the same taste about the music and about the beauty of these notes which, in this case, Maestro Verdi wrote. And this is a joy. And if you can see this joy through our singing, we are able to convince you, and you are be able to feel these emotions which are in this music, which is give us energy for next years of work, because it's really challenging, and it's, believe me, it's a hard work, but very beautiful. Mm. So, thank you.
Com va la venda d'entrades i com va anar la de l'òpera anterior, que també era un altre clàssic? Llavors...
Hauria de comprovar el resultat final de Madame Butterfly, perquè no el tinc ara de memòria, però sí dir-vos que quan teníem Madame Butterfly, que és un títol que se'ls ven superbé i devia estar fregant el 90% i escaig, ja teníem gairebé soldat Traviata. S'estava venent més Traviata que fins i tot en aquell moment en curs, Madame Butterfly. Crec que recordar que he mirat aquest matí eren 96% d'ocupació. Per tant, clar, que queden els extrems sense visió, etcètera, etcètera, que sempre són més complicats, però tècnicament serà un soldat per cada nit.
Señor, en castellano, ¿verdad? Sí, señor Sagripanti. Él decía que era el primer Verdi que hace en un liceo. ¿La sala importa? Es decir, ¿tiene usted en cuenta esta enormidad que representa el Liceo en comparación con otras casas de ópera europeas? ¿Importa? ¿Cómo se aproxima a eso?
Sí, sí. Cada casa, cada teatro tiene su acústica, ¿no? Aquí es una acústica muy particular porque la sensación que sea en el foso es que seas un poquito seca del foso a contacto con la orquesta, pero se puede trabajar para ver un sonido más vivo. Eso se hace haciendo de cosas técnicas. Por ejemplo, tenemos los primeros violines que son como 20 centímetros más altos del resto. Son todas cosas que se hacen en cada teatro. Es un teatro muy grande, enorme, pero como decía, por ejemplo, Nadine, hemos hecho el año pasado en Bastille, que creo que es el teatro como espacio más grande de Europa que tenemos. Muy moderno, muy... Y siempre se puede buscar detalle. Claro que aquí tenemos otra cosa muy... muy buena que no se hace en la mayoría de los teatros, de haber un ensayo siempre, yo lo he hecho, en el foso. El Día de la Italiana se hace un ensayo en el foso con la orquesta sola o, si quieres, con cantantes. Eso es la, ¿cómo se dice?, la vieja escuela, porque antes todos los teatros tenían espacio. Mismo ahora, cuando, yo me acuerdo en... ¿Dónde fue? En Palermo, en 2016, que es un teatro que no... El Teatro Máximo, un teatro muy grande, gran historia, pero que no tiene la... ¿cómo se dice? La frecuencia de títulos y de espectáculos como Barcelona, por ejemplo. Todos los ensayos en el foso. Eso para mí fue increíble. Por eso, tenemos... Es maravilloso de haber un ensayo en el foso y de disfrutar para crear el sonido en rapporto a la escena. Aquí es bastante detrás. Hay 2 metros y medio de espacio entre los cantantes y el principio del foso. No, y el proscenio. Y después el foso. Pero nos ensayamos para buscar el nivel.
Quan, ara mateix no. Ara mateix no. No, sí, home, esperem que sí. Hem assajat estar a Barcelona, seria una pena no tenir-lo. Vull dir que és una crisi d'estosser que està amb el doctor Clarós avui al migdia. Ha passat diverses vegades pel doctor aquests dies i esperem tenir-lo. Sí. Un petit apunt abans d'acabar, tot i que veig que ha marxat ara mateix, és que a la nota veureu que es tracta un petit apunt intern, que hem incorporat un canvi després que la Letícia va marxar i el Vincenzo de com a director de producció, que farà les vegades de director de producció sense tenir les atribucions artístiques, i les atribucions artístiques les comparteixo amb el company Pol Avinyó, que esdevé adjunt a la direcció amb un canvi intern que opera des del principi de gener. Pues molt bé, això era el que volíem compartir amb vosaltres. Gràcies i us esperem a les funcions.
Gràcies.
Gràcies.
Gràcies.